Notícies Migdia, amb Núria García.
Quarts de dues, la cursa per arribar a la Moncloa és a punt de començar. Un total de 5 candidats aspiren a la presidència del govern, però cap d'ells compta amb un avantatge significatiu respecte de l'altre. Si més no, això és el que indiquen les últimes enquestes en relació a la intenció de vot de cara a les eleccions generals del 28 d'abril. A l'horitzó, la possibilitat d'un pacte PSOE, Podem i el Bloc Nacionalista, o un tripartit de dretes amb PP, Ciutadans i Vox. Per al professor de Ciències Polítiques de la UOC, Ernesto Pascual, el vot ocult serà clau per decantar la balança, ho ha dit al matí.
Hi ha un 40% d'indecisos. Jo no penso que sigui tant un 40% d'indecisos com un 40% de gent que no vol dir el seu vot. O sigui, que hi ha indecisos i altres que ho tenen decidit, però és el que parlem com a vot ocult.
I a les portes de l'inici de la campanya electoral, aquesta mitjanit, dos ministres del govern Sánchez han visitat avui Sabadell. Pedro Duque i Meritxell Batet han passat avui pel Taulí, on han destacat la importància de fer més inversió en investigació.
Creiem que els darrers anys s'ha perdut el temps i, per tant, la nostra aposta decidida és que això marca el futur del país i posarem tots els esforços, com ha estat fent el ministre Duque aquests darrers 10 mesos, a partir de la propera legislatura, si així ho consideren els ciutadans, i podem tornar a conformar un govern socialista.
I els partits locals amb candidats al Congrés fan aquest vespre la tradicional enganxada de cartells. Fins a 8 sabadellencs aspiren a ocupar la pròxima legislatura un escó al Congrés.
Titulars.
S'actualitza. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
La publicació acaba de finalitzar el seu procés de digitalització.
La revista cultural ja no s'editarà en paper i només es podrà consultar a través del seu web. La directora Maria de Vallivana ha explicat per què s'han decidit fer aquest pas. Són declaracions al matí.
Una edició curta perquè no podíem imprimir més. Teníem dos punts de venda, una a Sabadell i l'altra a Barcelona, a la Laia i a la Llar del Llibre. I havíem de fer el salt, perquè la lectura i la cultura cada cop és més digital. Vèiem la necessitat de que tot allò, tots aquells coneixements que s'havien creat a quadern, poguessin estar accessibles per tothom.
El primer número digital de quadern dedicat al transhumanisme ja es pot consultar.
El circ Reluí Legacy torna a Sabadell.
La caravana, liderada per l'emblemàtic pallasso amb la cara blanca, Luis Reluí, ja es troba instal·lada a l'Eix Macià. Avui arrenquen 3 setmanes de funcions per presentar el seu darrer espectacle, The Magic Formula. Les emblemàtiques caravanes del circ estaran a Sabadell fins al 28 d'abril.
I a l'Hotel Suís d'avui, les vides paral·leles entre el centre d'esports i el rival de diumenge, el Lleida Esportiu.
Després dels respectius canvis d'entrenador a principis d'any, el conjunt de la Terra Ferma només ha sumat 2 punts més que el Sabadell, però segueix lluitant pel play-off. El seu tècnic, Joan Carles Oliva, va anunciar que dimitiria si perdien contra l'Egea, però tot i el 0-1 ha estat ratificat a les darreres hores.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Primer de tot, comprovem quina és la previsió del temps que ens espera de cara a les pròximes hores. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, continuem parlant de força domini del sol a bona part de Catalunya, amb la presència, però encara, d'alguns núvols cap al nord del territori, cap a les comarques de Girona, també cap a la zona del Pirineu, i de fet, durant les properes hores, aquests núvols mitjans han d'anar augmentant, afectant les comarques gironines, nord de les comarques de Barcelona i també en punts de les comarques del Prepirineu o Catalunya central. A la vegada també han de créixer algunes nuvolades en punts del Maresme, Baix Empordà, Gironès o Selva, i aquí fins i tot descarregar algun ruixat de caràcter local, però també a la vegada feble. D'altra banda, també cal dir que a partir de migdia s'han d'anar reforçant aquestes nevades cap a la cara nord del Pirineu, amb una cota de neu que rondarà els 1.400-1.500 metres. Tot i això, de cara a aquesta propera nit i durant el dia de demà, aquesta cota de neu anirà baixant. Això tot és el Servei Meteorològic de Catalunya.
I quina és la situació a aquesta hora del transport públic? Javier Arjona, molt bon dia des del Transmet.
Molt bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Al marge del tall a les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu, amb servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències destacables segons els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit a les carreteres catalanes, tranquil·litat a aquesta hora i fluïdesa al llarg de tota la xarxa viària. A més, cal destacar que ja s'ha normalitzat la situació a la C31 a Sant Adrià de Besòs, en sentit Barcelona. Hi havia un carril tallat en aquest punt a conseqüència d'un accident que havia arribat a acumular 2 quilòmetres de cues.
La notícia del dia.
La cursa electoral pels comicis del 28 d'abril comença oficialment aquesta nit amb la tradicional enganxada de cartells i una campanya electoral per accedir al Congrés que tindrà una important representació sabadellenca. A les llistes de les diferents formacions hi ha fins a 8 noms de la ciutat. Tot i aquesta xifra, només 2 repeteixen respecte dels comicis anteriors. Són Gabriel Rufián per Esquerra i Joan Mena per Catalunya en Comú. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Els sabadellencs són presents en pràcticament totes les formacions que concorren a les eleccions generals d'aquest 28 d'abril. Gabriel Rufián, actual portaveu adjunt d'Esquerra Republicana al Congrés, repeteix experiència, en aquest cas anant de número 2 de la llista encapçalada per Oriol Junqueras. En aquesta mateixa llista hi ha un altre sabadellenc, Josep Domènech Massaguer, de número 13. També opta a repetir la seva experiència a Madrid, Joan Mena, diputat al Congrés des del 2015, exdiputat al Parlament, en aquest cas entre el 2012 i 2015, i actual portaveu de Catalunya en Comú. En aquests comicis concorre de número 4 del partit liderat per Jaume Asens. D'altra banda, s'incorpora per primer cop a les llistes Francisco Aranda, actual viceprimer secretari de la Federació del Vallès Occidental Sud del Partit dels Socialistes, que serà número 6 a la llista del partit per Barcelona. A Ciutadans, la representació sabadellenca serà càrrec de l'actual regidor a l'Ajuntament de Sabadell, Ramon García, que anirà de número 22 del partit taronja per Barcelona. El PP, la sabadellenca Eva Prat, serà la número 16. Tanquen els noms sabadellencs a les candidatures pel 28A, Mabel Rodríguez, de Pirates, i Guillem Fuster, de Poble Lliure. Tots dos coincidiran de 2 i de 3, respectivament, a la llista provincial de Barcelona de la coalició Front Republicà, que agrupa aquests dos partits i Som Alternativa, i està liderada per l'exsecretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín.
A la ciutat, fins a 5 partits donen el tret de sortir de la campanya electoral amb actes d'enganxada de cartells. Els primers seran els de Junts per Sabadell i Ciutadans, Karen.
Els dos partits fan el seu acte a les 8 del vespre. Junts per Sabadell ha convocat la premsa i els militants a la plaça del Mercat, mentre que Ciutadans el celebra a la plaça Espanya. Una hora més tard, a les 9 de la nit, arribarà el torn del Partit dels Socialistes, que farà l'enganxada de cartells a la seva seu, al carrer La Torre, a la Gran Via. Esquerra Republicana, per la seva banda, inicia campanya a les 10 de la nit a la plaça del Mercat. Per últim, En Comú Podem farà el seu acte a 11:45, a la mateixa plaça del Mercat. Ni el PP ni el Front Republicà faran avui enganxada de cartells a Sabadell.
I el dia que comença la campanya, els ministres Pedro Duque i Meritxell Batet han visitat Sabadell per llançar un missatge a favor de la innovació, la investigació, la ciència i la sanitat. Després de visitar l'Observatori del Parc Catalunya i el Taulí, els ministres socialistes han insistit en la necessitat de prioritzar els recursos destinats a aquests àmbits per tal de poder garantir que el país i l'Estat siguin líders a nivell internacional.
Duque i Batet han assenyalat el pes de Sabadell en l'àmbit científic, tant gràcies al paper de l'agrupació astronòmica com de la investigació realitzada al Taulí a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per això Duque ha mostrat el seu compromís i el del govern socialista cap a la feina realitzada en aquests centres.
Estamos muy, muy centrados en tratar de fomentar que este centro crezca muchísimo en base a los proyectos europeos, porque se lo merecen. Estos centros de salud, desde luego, tenemos que fomentar que lo conseguido en Cataluña sirva también para el resto de España y el gobierno trabajará desde luego por fomentar que la innovación y la ciencia aumenten en Espanya i, bueno, pues un país de conocimiento e innovación és un poc el nostre lema.
Batet, per la seva banda, lamenta que durant el mandat del Partit Popular s'ha perdut el temps en matèria d'investigació i sanitària, ha dit, una situació que des del govern socialista volen revertir. Així mateix també ha assenyalat la importància de tenir un sistema sanitari fort perquè la innovació pugui tirar endavant.
Això ha estat en gran mesura perquè ha acompanyat un sistema nacional de salut punter, un sistema nacional de salut també envejat al món, i per això va ser tan negatiu i tan desencertat precisament que el govern del Partit Popular eliminés la sanitat universal, i per això justament el govern socialista va ser una de les primeres mesures que va prendre en aquests 10 mesos, recuperar aquesta sanitat universal, i per això també és especialment negatiu que el govern de Catalunya hagi fet deixadesa precisament d'aquest sistema sanitari a Catalunya, amb un increment de les llistes d'espera de més del 23%.
Batet també aposta per donar una empenta a la participació de la dona en l'àmbit científic i tecnològic, tenint en compte, diu, que el talent d'aquest col·lectiu és més que palès.
I per analitzar com es presenten aquestes eleccions generals, avui al programa Al Matí hem convidat el professor de Ciències Polítiques de la UOC, Ernesto Pascual. El catedràtic ha repassat les dades de l'última enquesta publicada, que dona una victòria clara al PSOE de Pedro Sánchez, mentre que fa baixar Partit Popular i també Podem. També es fixa en el 40% de votants que encara es consideren indecisos. Però de debò hi ha tantes persones que no saben què votar?
Segons Pasqual, no. Considera que dins d'aquest grup hi ha aquells que no volen explicar qui votaran. Un vot ocult que històricament ha anat al PP, però que ara pot recaure en Vox.
De Vox no tenim record de vot, no?, que diem en les enquestes. Per tant, no es pot calcular exactament què és el que votarà un votant de Vox que ja hi era. No tenim transferències. Sabem que el vot de Vox ve en un 60% del PP. Aleshores, si pensem que habitualment, com tu has dit, el vot ocult ha sigut el PP, potser aquests són els més extrems en uns moments determinats, poden passar també a Vox.
Les enquestes marquen una tendència.
Exacte, de moment totes elles donen la victòria al PSOE, mentre que Podemos baixaria. El PP també seguiria una deriva negativa, tot i que mantindria la segona posició. Ciutadans puja i baixa, però quedaria tercera força.
I a Catalunya la victòria està entre Esquerra i el PSC.
Tot i que Pascual dona la victòria als republicans. La seva anàlisi és que els socialistes guanyen els vots dels comuns, amb candidats massa sobiranistes, i Esquerra es beneficia de la tendència personalista i bloquejadora de Junts per Catalunya.
Però les coses poden canviar molt quan es faci el recompte.
Per culpa de les circumscripcions petites.
Aquestes circumscripcions petites o mitjanes d'entre 1 i 4 o 5 i 9, on poden variar molt els vots, fa que aquesta indecisió d'aquest 40% pugui fer canviar moltíssim el resultat.
En canvi, gràcies a les grans, com Barcelona, el Front Republicà podria aconseguir un escó, segons Pascual.
El judici pot afectar les eleccions a nivell emocional.
En canvi, no modificarà la mecànica electoral.
Diferent en el sentit psicològic per molts, sentimental, del fet que hi hagi candidats dintre la presó, sí. En quant al mecanisme d'apropament cap als electors, dels missatges i dels mítings i actes, serà igual que sempre.
El que ha sorprès Pascual és que es creia que Vox aprofitaria el judici per promocionar-se. En canvi, no ha estat gens protagonista i fins i tot ha tingut un paper mediocre, dit.
La data escollida.
Pascual considera que Pedro Sánchez ha calculat molt bé quan programa els comicis.
Sí, que el Pedro Sánchez ha optat per les dues raons, les raons externes i les raons internes, les raons d'estat per ser governant, però també les raons orgàniques per continuar sent el secretari general i no tenir el problema que va tenir fa dos anys.
L'última enquesta del CIS pronostica entre 123 i 138 escons pels socialistes, doblant els resultats del Partit Popular.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Pràcticament 3:45, ara en matèria de política municipal, l'alcaldable del Partit dels Socialistes a les eleccions del 26 de maig, Marta Farrés, reclamarà a la Generalitat més inversió al Taulí. Farrés assegura que les mancances de l'Hospital Sabadellenc no es poden dilatar més en el temps i assenyala que és el govern català qui s'ha de fer càrrec de solucionar-les.
Bueno, nosaltres creiem que el que s'ha de fer primer és tornar a repassar tots els números, mirar on som i exigir al govern de la Generalitat, que és qui té la competència, doncs, poder tenir exactament els mateixos serveis amb la mateixa qualitat que tenim a la resta de país, i per tant això és el que reivindicarem. Això és funció de la Generalitat i és funció de l'Ajuntament fer aquesta reivindicació a la Generalitat. El que nosaltres no estem d'acord és que perquè s'acabi apostant per una política de partit en lloc de que per una política de ciutat, al final els sabadellencs i sabadellenques tinguem pitjors recursos i pitjor assistència, no? Que jo crec que és el que ha passat en el Taulí.
Ferrés considera que l'actual govern municipal ha impulsat les obres de les dues noves plantes del Taulí amb fons de l'Ajuntament per interessos del partit i no de ciutat. En aquest sentit, assenyala que en cas de ser alcaldessa reclamarà responsabilitats al govern català. De fet, la líder socialista insisteix que els interessos de Sabadell estaran per ella per davant dels de partit.
Xavier Domènech es manté fidel al projecte de Podem i els comuns, malgrat haver-se allunyat de la política. El sabadellenc ha criticat que persones rellevants dins de la formació que liderava, com ara Joan Josep Nuet o Elisenda Alemany, hagin abandonat el partit i es presentin al costat d'Esquerra Republicana.
Bueno, cadascú fa les seves opcions. Jo no crec que ara mateix aquest tipus d'històries ajudin massa precisament a la confluència de les esquerres, però bueno, jo què sé, és que facin el que creguin que hagin de fer.
Domènech ho ha expressat en una entrevista a Ràdio Sabadell abans de presentar el seu llibre Entre Ítaca i Icària, escrit amb Joan Tardà i la periodista Àngels Barceló.
Un text que reflecteix 48 hores de conversa entre els dos expolítics. Com explicava Tardà a la presentació a la llar del llibre, si ha estat possible omplir més de 200 pàgines en tan poc temps és perquè ja portaven moltes converses a l'esquena, uns diàlegs pausats que consideren gairebé revolucionaris en el context actual de la immediatesa de Twitter. L'objectiu del llibre, bastir ponts entre les esquerres populars del país. Un punt en comú entre els dos exdiputats que permet Domènech afirmar que podrien arribar a compartir llista electoral.
Amb el Joan jo crec que sí. Jo soc dels comuns i de Podem, eh? Vull dir que és el meu espai. Però si em preguntes per la persona concreta del Joan, si no em preguntes pels partits polítics sinó els camps ideològics, amb el Joan jo crec que sí. Crec que ell també en mi, però bueno, això se li hauria de preguntar a ell.
Domènech també ha criticat que l'estat espanyol s'hagi tornat reaccionari posant d'exemple el judici als polítics independentistes, una tendència que també detecten els partits de la dreta espanyola, els quals critica que vagin seguint el joc dels ultres de Vox.
Notícies en format més breu. Crema un cotxe a l'avinguda Matadepera.
El turisme circulava tranquil·lament aquest matí a l'alçada de l'església de Can Urià quan la seva conductora s'ha adonat que començava a sortir-ne fum. Immediatament després el cotxe ha començat a cremar sense control. La dona ha aconseguit baixar del vehicle però ha hagut de ser atesa per una crisi d'angoixa. Segons les primeres hipòtesis, les flames podrien haver-se originat per motius tècnics. A conseqüència de l'incident, l'avinguda Matadepera s'ha hagut de tallar el trànsit durant una estona.
La policia municipal deté un home de 22 anys al carrer Roger de Flor, a Gràcia.
L'individu tenia vigent un ordre de recerca, detenció i ingrés a la presó i van intervenir dues patrulles del cos de seguretat local.
S'obren les inscripcions per a la cinquena edició de la Woman Race del Cort Inglés.
La cursa solidària servirà per recollir fons en benefici d'Oncolliga, que treballa amb pacients de càncer. L'edició d'enguany tindrà lloc el dia 2 de juny a partir de 2:15 del matí. El recorregut és de 5 quilòmetres.
Temps ara per a la cultura. La mítica revista cultural sabadellenca Quadern culmina el seu procés de digitalització. D'aquesta manera, aquesta obra històrica de la ciutat deixa de publicar-se en paper i es podrà consultar únicament a través de la seva pàgina web. Aquesta, però, no és l'única novetat. Ara els lectors podran participar activament en la revista escrivint articles que es publicaran en el mateix portal web. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Han passat 41 anys des de la primera publicació de la revista Quadern i ara aquesta obra posa el punt i final a la seva versió en paper. Maria de Vallibiana, directora d'aquesta revista, explica en una entrevista al programa Al Matí que la seva tirada física els costava masses diners i que gràcies a la publicació online han pogut abaratir els costos de la producció.
És inevitable. Portàvem molts anys imprimint en paper. Pensem que la revista en paper, en Quadern, era una revista realment amb una gran qualitat, tant a nivell d'impressió, a nivell de maquetació, a nivell d'imatge, una revista de molta qualitat, però també una revista molt cara. Hem d'entendre que nosaltres el que volem és divulgar, vull dir, que aquest coneixement arribi a les persones. Per tant, el que hem de fer és fer-ho el màxim de fàcil i el paper ens limitava.
Un altre dels objectius d'aquesta modernització és arribar a més persones. Manuel Costa, editor de Quadern, explica que amb l'edició en paper només arribaven a 500 subscriptors. Ara esperen que amb la digitalització molts més usuaris consultin la seva revista.
Els subscriptors, sí, alguns potser llegien alguna cosa, però allà s'acabava. I a les entitats arribava la revista i moltes vegades anava directament a la biblioteca i no se la llegia ningú. És a dir, ens vam donar compte de que la difusió que volíem fer de les idees, de les arts i de les lletres, a través del paper no la podíem fer.
El primer número de Quadern en aquesta nova plataforma online està dedicat al transhumanisme i ha comptat amb la col·laboració del filòsof sabadellenc Jordi Jiménez Guirau. Qui vulgui consultar la revista ho pot fer a través del portal web quaderndelesidees.press.
Aquest diumenge arriba al teatre principal l'obra El chico de la última fila.
El pasado fin de semana, por Claudio García. El sábado fui a estudiar a casa de Rafael Artola. La idea partió de mí.
Porque hace tiempo que deseaba entrar en esa casa. Este verano fui a mirar muchas veces la casa desde el parque.
Protagonitzada per Sergi López, aquesta obra de teatre explica la història de com un jove adolescent es comença a obsessionar per la família d'un amic seu i com el seu professor ho descobreix i l'encoratja a seguir amb aquesta actitud.
Juan Mayorga és un dels autors més importants del teatre espanyol contemporani i amb el Chico de la última fila, ens planteja una trama complexa que perturbarà i enganxarà els espectadors a parts iguals. L'obra, encapçalada per l'actor Sergi López, es va estrenar a la Sala Beckett de Barcelona aquest gener i tal com explica el mateix actor, la resposta del públic va ser aclaparadora. Són declaracions al programa Al Matí.
I som sis actors, actrius, i la veritat és que va funcionar molt bé, va desbordar una mica tot. Uh-huh. La sala Beckett no havien mai vengut tantes entrades. O sigui, vam estar sis setmanes a la sala Beckett i la segona setmana ja ho havien vengut tot fins al final.
Després de l'obra d'aquest diumenge, Sabadell es podrà gaudir d'un col·loqui amb els actors. López assegura que a nivell més personal li agrada molt intercanviar opinions i perspectives amb els seus espectadors.
Ja té ganes de dir coses i ja es veu que té molt elevat, hi ha molts punts de vista diferents, un punt de vista de la dona que des del punt principi no està d'acord o que li sembla ensumar un perill que s'ha d'evitar. Bueno, no sé, hi ha molts punts de vista i és molt de com la gent. Com la gent s'ha posat dins de l'obra i s'ha deixat portar.
L'obra, que compta amb un elenc de luxe amb actors com David Bagés i Míriam Iscle, es pot veure aquest diumenge a les 6 al Teatre Principal i atenció perquè és l'última parada de la gira del Chico de la última fila.
Nova temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
La millor música simfònica interpretada per grans solistes i directors i la força de Beethoven en el seu 250è aniversari.
Abona't a l'OBC. Tota la informació a auditori.cat.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Cristina García, agent exclusiva de Càceres Sabadell. Tot tipus d'assegurances per a particulars i empreses. Llar, vida, autonegocis. Vine a informar-te'n sense compromís al carrer de Calderón 96. Vine a veure'ns. Càcer Assegurances. Assegurem el que esdevindrà.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Sabadell es mereix el primer grup hospitalari. A l'Hospital Quirón Salut del Vallès comptem amb els millors professionals, noves instal·lacions i l'última tecnologia. Volem que la teva salut estigui en les millors mans. Per això tenim acords amb les principals asseguradores. Demana cita trucant al 901 500 501. Quirón Salut, la salut de persona a persona.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Nova tanda de declaracions de policies nacionals al judici del procés al Tribunal Suprem. Qui ha declarat avui, Pere?
Doncs ho han fet els agents de la policia que van actuar als districtes d'Horta-Guinardó, Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris de Barcelona. Una vegada més, els cossos de seguretat nacional han descrit el clima de violència que van viure durant la jornada, així com la suposada passivitat dels Mossos d'Esquadra davant les escenes de tensió. Un agent que va intervenir en 7 col·legis ha dit que no té constància dels 40 ferits que hi va haver, però sí de 3 agents que van resultar lesionats. Un altre agent ha relatat l'ambient hostil de l'escola Víctor Català, on ha dit s'hi van trobar amb 15 encaputxats a l'interior. Tancant la novena setmana del judici, tancaran aquesta jornada més agents de la Policia Nacional que van actuar a les comarques de Girona i Lleida.
La número 2 de la candidatura de Junts per Catalunya a Barcelona, El Sartadi, diu que defensa els drets, les llibertats i la fi de la repressió ha de ser una línia vermella.
Així ho ha afirmat durant la conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya en resposta a Oriol Junqueras. El líder d'Esquerra Republicana havia declarat que fixar línies vermelles pot facilitar el tripartit d'extrema dreta. Per altra banda, Artadi ha volgut recalcar que no li sorprèn que el Tribunal Suprem hagi rebutjat deixar en llibertat els líders independentistes empresonats, que són candidats a les eleccions del 28 d'abril i del 26 de maig.
Sorprendre aquestes alçades ja no ens sorprèn res. De fet, clar, nosaltres vivim la segona campanya electoral en aquestes circumstàncies. Ja vam tenir campanya electoral el 21 de desembre amb presos, amb exiliats. Ja vam veure les limitacions que en altres països on hi ha presos polítics han tingut.
Artadi també ha explicat que el 80% dels ciutadans estan a favor, ha dit, de resoldre els conflictes votant i en contra el 155 i la repressió.
Dades econòmiques que hem conegut avui, la Cambra de Comerç preveu que l'economia catalana es freni el 2019 i el 2020 per la pèrdua del sector exterior i la inversió. L'ENS preveu una expansió moderada del PIB per l'impacte de la desacceleració econòmica mundial i nega, això sí, senyals de recessió. I avui també hem conegut, atenció, que Julian Assange ha estat detingut per la policia britànica a l'ambaixada de l'Equador a Londres.
En un comunicat, la policia metropolitana informa que la detenció s'ha efectuat arran d'una ordre emesa per un jutjat de Westminster. Assange estava refugiat a l'ambaixada de l'Equador a Londres des del juny de l'any 2012 per evitar l'extradició de Suècia, acusat de violació, un cas que ja ha prescrit al país escandinau.
I precisament la Unió Europea ha imposat una pròrroga del Brexit fins al 31 d'octubre.
L'ajornament acceptat per Theresa May suposa una sèrie de condicions, com ara que el Regne Unit participi a les eleccions europees del 26 de maig. La decisió s'ha pres després d'una maratoniana reunió que ha durat més de 5 hores i en la qual no ha participat la primera ministra. Tot i la data acordada pel 27, hi haurà una revisió al juny. El president espanyol Pedro Sánchez ha qualificat l'extensió del Brexit de raonable i no ha aclarit si serà l'última pròrroga.
Recta final de notícies migdia, el circ Reluí Legacy torna a instal·lar-se a Sabadell.
La contraportada.
Salada per Luis Serraluí torna a la ciutat per oferir el seu nou espectacle The Magic Formula, una producció que pretén ser un homenatge al patriarca de la saga, que a més de ser pallasso, és autor de reconegudes fórmules i teories matemàtiques. Les funcions arrenquen avui i s'allargaran fins al 28 d'abril.
Malgrat que el circ Reluí Legacy no perd el seu esperit, en aquest espectacle arriba carregat de números nous respecte del que aquest grup d'artistes ens va presentar l'any passat. Hi haurà una actuació de grans il·lusions a càrrec de Luis Reluí i quatre acompanyants, les germanes Nietziela i Emily Reluí, canvien els patins pel monocicle, mentre que Kelly Reluí i Jim Christoph ens deixaran amb la boca oberta amb els múltiples canvis de vestuari que són capaços de fer en 5 minuts. El circ també presenta figures de renom internacional, com l'espectacular artista bielorrus Pasha Volades a les barres fixes, el famós trio Lipstick o la reconeguda Troupe Sol Havana.
Els detalls d'aquest espectacle no us podeu perdre l'entrevista que el Matí us oferirà demà divendres a partir de les 12 del migdia. Les germanes Nietziela i Emily Reluí, que protagonitzen una actuació amb monocicles, visitaran demà els estudis de Ràdio Sabadell. Doncs així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís avui de la mà del Pau Vitorí. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.